Històries de Sant Jordi, amb Joan Pallarès.
En Sant Jordi de Mitjancent, el rei Pere I va vèncer l'any 1094 la batalla del Coràs, derrotant els homes del poderós exèrcit àrab del rei de Saragossa, el Mossaben, i del d'Osca Abderramant. El rei Pere, agraint-li al sant l'ajut a la gesta, va anomenar-lo patró de la cavalleria i la noblesa catalana. En aquells temps reculats, per Sant Jordi els cavallers feien torneigs, justes i jocs d'armes. Tot plegat tenia un to aristocràtic i allunyat del poble. A València sabem que feien festa pel 1343 i a Mallorca des del 1407. A Catalunya, la festivitat de Sant Jordi es va anar popularitzant i finalment va generalitzar-se l'any 1427. Ens apropem, doncs, als 6 segles de festa, d'origen gairebé mil·lenari, que es perd els seus orígens en la nebulosa del temps.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Els dissabtes a les 9 del vespre, Espais de Saviesa a Temps de Diàleg. Entrevistem personatges de totes les religions que ens han deixat petjada. Temps de Diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Ara em sents per una banda. Ara em sents per l'altra. I ara em sents per totes dues. Millor dues, oi? Com en la teva declaració de la renda. Marca les dues caselles solidàries i així ajudes a tothom. Església Catòlica i Finalitats Socials. És el teu dret. Millor dues. Càritas.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Si t'agrada la música del nostre país veí, no et perdis el Boulevard de la Cançó Francesa. Cada diumenge a les 10 de la nit, França sona a la teva emissora de referència. El Boulevard de la Cançó Francesa, els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Sant Jordi et sonarà millor. El compromís ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Thank you.
Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Què tal? Benvingudes i benvinguts al Compromís Ciutadà. Edició dissabte, sabeu que ens agrada repassar tot el que ha donat de si el Compromís durant aquesta setmana. Un espai que emetem normalment al voltant de 11:45 del migdia dins de la fórmula Estel i que quan arriba el cap de setmana doncs ens agrada completar de 8 a 9 del vespre. Aquesta setmana hem parlat de Ramon Casas, el pintor català nascut fa 150 anys i del qual n'estem celebrant el seu aniversari, el seu 150è aniversari, com és lògic. Hem convidat a la professora d'Història de l'Art, Isabel Coll, experta en Casas, i amb ella hem estat xerrant sobre aquest artista de casa nostra en una conversa molt agradable i que esperem que us sigui tan agradable com ho va ser per nosaltres mentre vam poder xerrar amb ella. La música que ens acompanyarà serà música de l'època o música doncs, relacionada amb el fet artístic. Hem començat amb aquest Zapateador de Sarasate i tot seguit passem ja a escoltar aquesta entrevista amb la professora Isabel Coll.
El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Avui al Compromís Ciutadà, com dèiem, ens acompanya la Isabel Coll, ella és professora d'Història de l'Art, especialista en segle XIX i en Casas.
Sí, en Casas. Vaig fer la tesi doctoral sobre Casas.
Molt bé. Aquesta setmana parlarem d'aquest pintor perquè estem celebrant, se celebra l'any Casas, que sí que ha sortit als mitjans de comunicació, alguns ho han dit.
Han sortit
coses.
Els principals mitjans de comunicació han anat parlant del que es farà, de totes les coses que s'eren fent. Mm.
I què podem explicar tant d'aquest pintor com de què és el que estem celebrant en aquest any i quines coses es podran veure, o almenys que tu coneguis i que estiguis duent a terme, no?
Bé, el que es celebra és el 150 aniversari del seu naixement. Ell va néixer l'any 1866, el 2016, doncs bé, és el
150 anys,
no? I amb això es vol comparar amb uns actes que es van realitzar, una sèrie d'exposicions que estan tenint lloc i que cada any, cada mes veurem que hi ha alguna cosa que es fa. El mal és que s'ha començat una mica massa tard. Aquest és el problema, no? Que s'ha començat una mica massa tard, però vaja, hi ha moltes idees a fer, moltes coses a fer, que espero que es facin.
Tothom coneix Casas més o menys per algun quadre, però m'agradaria que ens en fessis tu una presentació com a experta en el tema, no? D'aquest pintor, que és el que més podríem destacar d'ell per començar.
El valor de Casas és la seva capacitat, tant pictòrica com a dibuixant, com a dibuixant o com a pintor, les dues coses. O sigui, pocs tenen com ell aquests dos aspectes tan amb tanta qualitat, amb tanta capacitat, o sigui, que és bo com a pintor, és bo com a dibuixant, i amb aquests dos vessants artístics se'n surt, però més que bé, no? O sigui, diferent de molts d'ells. Sempre hi ha molt bons pintors, però en canvi que els hi manca el dibuix, o dibuixants que els hi manca el color, no?
Quins altres pintors complerts que et vinguin al cap ara mateix?
complerts del nostre moment.
D'aquest estil, del nostre moment. No del nostre moment necessàriament, sinó també de la història de l'art, no?
Pintors home, la història de l'art, bueno, esclar, mira, jo sempre ja saps que em surt sempre els mateixos, no? Ja em sortirà, però et surten els genis, no? Em surten els genis, que és on hi ha, que aquells són els que trenquen, els trencadors, no? Esclar, vull dir, com pots comparar amb un Goya, doncs, com amb Velázquez, com aquesta gent ja són més que això. O sigui, ja van més enllà de tot el que nosaltres podem dir d'un Casas o podem dir d'algun altre pintor considerat com ells, no? El que sí et dic és que supera amb dibuix, supera amb color en molts moments, molts d'aquests impressionistes que són tan coneguts. Això és el que caldria remarcar de Casas, no? De Casas, en alguns moments, si veus, i segons en quins aspectes, pot anar molt més enllà, va molt més enllà. Per exemple, el tractament del cabell. Ara em surt el tractament del cabell. Si la gent, perquè ja dic que estic explicant coses simples perquè es puguin veure, el tractament del cabell, si es compara com el flul que dona Casas al cabell i la manera que tracta, no hi ha cap del seu moment, estic parlant del seu moment, que pugui unir-los, no? També la massa, la idea de la massa, de la idea de donar la multitud, la gent de les multituds,
sí.
És un fet que ell ho assoleix. Per exemple, si comparem unes curses de braus de Manet, per exemple, amb una cursa de braus de Casas, el supera Casas moltíssim en quant a fer les pinzellades, no? Això no vol dir que Manet, l'evolució de Manet, sigui molt més enriquidora i que pugui portar més influència amb altres pintors, etc. No? Però que hi ha, en petits detalls, supera moltíssim alguns francesos. És dir, que això és el valor que es té que remarcar, no? A vegades, en canvi, podríem dir que... passa que els francesos han tingut molta... han sabut molt vendre molt bé tot el seu gènere, els seus gèneres de tot tipus, no? Ja són ells i amb aquesta valoració que fan dels seus els posen sempre en un punt molt, molt elevat, no? I si els francesos haguessin tingut el Casas, bé, seria un dels principals pintors que veuríem i que llegiríem, com ara estem veient entre tots, no?
Aquesta setmana anirem parlant de Casas i... Sí. Tindrem ocasió de conèixer com a mínim un quadre que sigui representatiu
perfecte.
De cadascuna de les èpoques.
Estaré encantada de fer-ho, sí.
I perquè, a més, tenim dies com a etapes d'aquest personatge. Però sí que fes-nos algun punt biogràfic així senzill, ràpid, per acabar-ho d'ubicar, no?
Ell neix l'any 66, neix amb una família benestant, gent molt de possibilitats econòmiques, però passa que és interessant un fet, que el seu pare és el que diguem uns americanos, o que indians, també es diu, no?, que havia anat a fer fortuna a Cuba. Es havia vingut enriquit i es casa amb una senyora que eren també evidentment benestants i que tenien fabricants. O sigui que són dos tipus de manera, uns industrials i ell americà. No? Això que sembla una cosa que no tonteria, no. És important per veure el camí que fa Casas, perquè als 16 anys el trobem a París. El trobem ja estant a París. Clar. Això, per què? Jo imagino que el pare, que havia anat a Matanzas als 13 anys o 14 anys, que s'havia anat allà a treballar, a buscar la vida, t'havies pensat que el seu fill tant li devia fer que se n'anés a París als 16 anys, ho devia trobar com anar al costat de casa, no? Aleshores, això és el que a Casas li dona tanta... aquesta llibertat que sempre té. És molt curiós, perquè té una llibertat que... ell està lligat a casa seva, però fa el que vol, però sempre pensant que té a rebre la família. Això és importantíssim perquè s'ha d'entendre una mica les coses que ell deixa, en alguns anys, deixa algunes coses per quedar-se, perquè les seves germanes es casen i ell diu, no, tinc que estar aquí amb la meva mare per ajudar, i les meves germanes, això no va... l'any 88, no va a París per aquest motiu, no? Vull dir que fa gràcia, no?, aquestes coses, però en canvi ell té aquesta idea de la llibertat i la idea de que tot el que són la societat, tots els convencionalismes socials, no li van importar mai res. I tot això ell va fent sempre el que vol, i això també s'ha de tenir present, que les possibilitats econòmiques fan que pugui fer el que li doni la gana. I això és un altre aspecte que amb els pintors, si els que es tenen que guanyar la vida treballant tenen que seguir unes pautes, un tipus de retrats, un tipus de paisatges que es pugui vendre, clar. I en canvi ell fa el que vol. I amb aquesta sort que té per aquesta banda, amb el seu manera de ser, la seva manera de ser, sense gens problemàtic, surten unes obres que sempre serà el reflex d'ell mateix i del moment en què es troba. I això és interessant. I sobretot la manera de fer de les pintures, que no... tot està ben centrat. És fàcil de veure una cosa que no és el cas, és perquè amb el dibuix té tanta facilitat el dibuix que tot ho centra. O sigui, tu mires una obra de Rossinyol, per exemple, o d'altres pintors, i que els hi veus que els hi falta alguna cosa i necessiten un element per compensar. I ell sempre és clar.
Thank you.
Hem començat amb un zapateado i hem volgut seguir també amb un zapateado, però en aquest cas de Rodrigo, aquest concierto madrigal que conté aquesta peça que acabem d'escoltar.
El compromís ciutadà, comunicació i consciència.
Hem estat parlant de que Casas va tenir la possibilitat d'anar a París.
Sí, ben,
i va ben tenir facilitats econòmiques per fer-ho.
Sí, sí.
I a París va conèixer els grans noms, diguéssim, de la història de l'art.
Sí, sí, però va poder conèixer. Bé, ahir estàvem parlant de que el Ramon Casas va poder anar a París, els seus pares li van deixar, ell havia estudiat aquí a Sant Gervasi, amb un col·legi que no feia res, es van queixar els pares, no?, que no feia res, no?, però que dibuixava, no?, que dibuixava molt bé, o sigui, des del primer moment. I aquest és el valor de la seguretat que té amb el traç, una cosa ben, ben dibuixada sempre, que acostuma a estar ben, ben, ben pintada, perquè per poc que tinguis ho aguanta, no? Aleshores, ell, quan va a París, als 16 anys, va amb el seu cosí estudiava medicina, i tots dos es queden a Sant Germain, o sigui, en un pis a Sant Germain de Pré. I on va treballar? Va treballar, estudiar, al taller de Carolus Duran. El Carolus Duran, en aquell moment, era un dels tallers millors de París. Tallers millors de París que havies d'anar reconegut. Primer no l'accepten, tot i que anava reconegut de Joan Vicens, un pintor que ell havia estat treballant aquí a Barcelona amb ell, havia estat estudiant amb ell, però molt tradicional, un pintor de bodegons, de retrats tradicionals, del segle XIX. I quan va al taller de Carolus Duran, primer que no, però quan Carolus Duran veu els dibuixos, li diu, queda't. O sigui, a través de la seva força del dibuix es queda el taller de Carolus, no? L'ensenya i al moment diu, queda't, el veu que això està explicat i és cert. Aleshores queda, i en aquest taller hi estarà 2 anys amb Carolus Duran. I què és el que farà? Pues farà Velázquez. Sobretot, Carolus Duran veu en Velázquez totes les oportunitats de tirar endavant. I això és cert. Això és cert l'evolució de Ramon Casas ve a través dels grans mestres. Els grans mestres del segle XIX, els grans mestres del segle XVII, van conformar la pintura del segle XIX. O sigui, no es pot entendre la pintura del segle XIX sense entendre la influència dels grans mestres. I això ja és constant. I la influència de Velázquez n'és és a dir, la Velázquez de Velázquez, penseu que tots els pintors que anaven a copiar el Prado, tots copiaven Velázquez. O sigui, hi ha un 80%, un 85 o 90% de les còpies que es fan, que demanaven sol·licitud per fer les còpies, és Velázquez. Perquè en Velázquez hi havia tot. O sigui, Velázquez és el primer impressionista de la història. O sigui, hi ha unes obres, es pinta directament, fa les seves 2 obres, que les fa a Villa Medici, i clar, ells allà hi veien tot, veien pinzellades diverses, trobaven tot el que ells buscaven, estava amb l'obra de Velázquez. Llavors, Carolus Duran és un amant de Velázquez, ell fa Velázquez, segueix...
Però quan dius fer Velázquez, vol dir que
seguir les normes
al museu
i copiar. Però, esclar, tu veus, tu, amb les obres de Velázquez, tu veus què és el que fa. No és copiar, és un tipus de còpia, no és que vagis seguint exactament, sinó tu estàs mirant com fa la pinzellada, com fa aquesta veladura, com fa aquesta mirada, com tracta... És que és genial, quan veus allò, genial. Pensa que Goya, per exemple, no seria Goya el que és si no hagués tingut a Velázquez. Goya és el que és perquè té Velázquez, primer, mira Velázquez, seria un altre, seria un geni igual, però seria un geni diferent, però ell, Velázquez li fa veure. Delacroix veu la pintura espanyola, hi ha obres que estan perfectament, i ell ho diu, aquella mal estudiada, perquè és clar, parlem de principis de segle XIX, que encara no estava tan treballada la pintura espanyola, tan coneguda, però Delacroix veu que és Velázquez també, no? O sigui, i tots, vaja, vas veient, o Goya també posteriorment, i un que no se'n parla mai, que és Murillo, que Murillo també té molta influència, perquè nosaltres pensem Murillo únicament amb les Mares de Déus, i veiem, però sí. No, per la temàtica, però no, és molt, és ben important important també la seva tècnica, no? Uh-huh. I ell és en aquest moment mirarà això. I a partir d'aquí, de Velázquez, li donarà... està en aquest estudi, que en aquest estudi es troba amb un altre personatge, que és Sargent. Sargent, que és el gran pintor Sargent, que trenca amb tot el seu convencionalisme, i en aquest moment també es trobarà, per una banda, seguirà a través del seu mestre, segueix el pintor espanyol, i en canvi veu, hi ha una modernitat pictòrica que la veu en Sargent, amb aquest noiet que estava allà treballant, però que havia fet el pas de transformar, d'agafar per osmosis totes les modernitats que podia veure a través i donar una obra personal, que és el que fa Sargent. Llavors, a partir d'aquests dos moments sortiran un tipus de retrats, un tipus de, amb aquestes dues influències, un tipus de retrats, un tipus de diferents tipus, l'autorretrat mateix, que ell se'l presenta al Saló del 1883, presenta, però és molt llest, cases, ja ho demostra amb l'obra. Imagineu-vos un noi de 18 anys que ja entra en el Saló francès, el Saló francès. Però què fa? Diu, a veure, què els agrada a tothom, el Velázquez, Franz Velázquez? Què els agrada la pintura espanyola? Perquè en aquell moment està de moda la pintura espanyola. Tot l'espanyol està de moda perquè Maria Eugènia de Montijo es casa amb Napoleó III. En aquest moment tots, hi ha molts, molta ballets espanyols van a portar gent, o sigui, la moda espanyola, les mantilles, totes aquestes coses que arriben allà, i esclar, tot estava de moda, llavors ell fa un autorretrat que es vesteix d'andalús i es retrata amb una bota a la mà, i clar, i els fa els grisos Velázquez, diu, pues ja està, pues aquest va ser acceptat.
Tenia sentit comercial, l'home.
Hombre, i tant, però és que a més ell com posa el nom que dona és Misterió, o sigui, el títol que li dona, Misterió. Jo sóc aquest, o sigui, el títol que li dona, Misterio, un autorretrat.
No?
I a la vegada, el dia de la presentació, del dia de l'obertura, diríem, de l'exposició, ell va vestit tal com està el quadre, i es passeja allà al voltant per agafar fama. No? O sigui que té valentia, fa el que... O sigui, costa que un noi de 18 anys pensi, vaig vestit de la manera que vaig i me'n vaig cap allà, i que em vegin que sóc jo, digui Misterio, i que sàpiguen, que em preguntin si ho he fet.
Déu-n'hi-do.
I això és interessant, no? I això és interessant. Interessant de veure-ho. I aleshores presenta aquesta obra, és acceptada, i a partir d'aquest moment ja el trobem que farà, a partir d'aquí, ell ja se sent segur, i el veurem ja que farà un altre pas, que el veurem ja per 6 dies que farà un altre pas.
De la pel·lícula dedicada a l'artista Modigliani ens arriba aquesta cançó original que es diu My Reason, la que hem escoltat ara mateix. Et recordo que això és el Compromís Ciutadà, un espai que s'emet dins de la Fórmula Estel i que cada dissabte recuperem i tornem a escoltar de nou, però això sí, intercalant les seccions que s'han emès de dilluns a divendres amb la bona música.
El Compromís Ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
Estem parlant amb Isabel Coll, és professora d'Història de l'Art, que, per dir-ho amb unes altres paraules, de cases en sap molt.
Sí. Fa tants anys que està junt amb mi que és part de la meva vida, no? És part de la meva vida.
I vam estar explicant que va tenir les seves influències, que Velázquez va ser un dels...
Sí, és la seva base.
Sí. Però vas dir, avui parlarem d'un altre.
Ah, això mateix. I quan ell posa... Recordeu que ahir ens vam quedar, que estàvem amb... Presenta el quadre, el seu quadre, el seu autorretrat, i aleshores pensa que ha de deixar tot el que està fent i que ha de seguir tirant davant, no? Mm-hmm. Aleshores, amb aquest tirant davant, troba un amic seu, un amic conegut en aquells moments, perquè després va ser més amic, després el que sigui, que és Laureà Barrau. Laureà Barrau és un pintor que Casas el busca. Casas el busca, un pintor que Casas el busca, perquè era un enamorat de Goya, Barrau, i havia adquirit uns gravats de Goya. I ell, amb una carta a la seva mare, Casas amb una carta a la seva mare, li diu busca'm un noi que es diu Barrau, que està per aquí a Barcelona, perquè ha comprat uns gravats que també els vull. I aleshores, això no sabem res més de l'amistat entre ells dos, però sí que sabem que decideix deixar el taller, en aquell moment decideix deixar el taller de Carolus Duran i marxar cap a Granada. Marxar cap a Granada a veure la llum de Granada. Ja és molt interessant també veure el que fan els dos. O sigui, Granada, què és el que els fan a Granada? Els fan a Granada Fortuny. Fortuny havia mort fa uns anys enrere, havia mort 9 anys enrere, però havia deixat la pintura de Fortuny, que això sempre està mal, de fet, caldria sempre explicar-la més del que està, i amb un vessant de Fortuny que no es parla gaire i és fonamental veure com l'impressionisme no surt solament a França, sinó que surt a través de Fortuny també. O sigui, hi ha dues vies d'impressionisme, la que surt a través de Fortuny i la que surt a través de França. Mm. I això s'hauria de dir, perquè tant una banda a l'altra, passa malauradament, mora tan jove Fortuny que la cosa es tronca, no? Però també deixa dos tipus de pintura. Una serà la pintura de la captació lumínica, de la força lumínica, que és la que agafarà Casas en aquest període, i l'altre seria el fortunyisme, diríem, d'un caràcter més anecdòtic, de per fer, per exemple, la vicaria, molt detallista, que és el més conegut, no? Sí. Però després hi ha la pintura de Portici, que és buscar la llum, buscar els blancs, buscar la llum incidint sobre les superfícies llises, com fan els impressionistes, etc. No? I és el que farà Casas. Casas el que fa, no fa la part anecdòtica, com si, per exemple, Barrau farà una fèria de Granada, una cosa així. I, en canvi, ell el que fa és unes superfícies molt llises de les façanes, dels terres on la llum incideix, o sigui, jugar amb els efectes lumínics, utilitzar les ombres de color, etc. Són obres molt sòbries, però d'una força pictòrica, sòbries en quant a tema, o sigui que no hi ha una temàtica anecdòtica, buscant exactament la validesa de la pinzellada, de les diferències dels gruixos de la pasta pictòrica, i surten tota una sèrie de composicions que vaja d'una gran modernitat. I també, en aquest moment, què el porta? El porta a fer les curses de braus. Les curses de braus que mostra un avanç enorme, amb la seva, fa un pas enorme, i també torna a ser veient-se que és totalment impressionista. Les curses de braus, sempre que es fixeu en unes obres, la cursa de braus de Casas, divideix en dues parts la composició. En una és, juga molt amb la solitud del toro i el torero
a
l'arena, sí. I l'altra part, la multitud que es mou. Però la multitud que es mou no és pas feta a través de línies i a través d'uns contorns marcats o no, tot són pinzellades. O sigui, a través de pinzellades cromàtiques tu et dona la sensació que la gent es mou i
que hi ha moviment,
i que hi ha moviment, que hi ha moviment, no? Que aleshores això és de valentia absoluta i buscar aquesta contraposició. Aquesta contraposició que, d'alguna manera, fixeu-vos que tot d'esta relació, jo us he dit un primer moment que es va conèixer perquè era amic amb el seu amic, perquè a tots dos els agradava guanyava Goya. Doncs bé, aquestes sèries, aquesta, la manera de composar aquest tipus de curses de braus, amb molts cops, perquè no, anirem trobant-ne, que veureu que segueixen molt solucions de Goya. Solucions de Goya fa dos les curses de braus de Goya. Això penseu que sempre que veieu una cursa de braus, estan, la base són la majoria, el 90%, la base, això ho veurem amb, des de Picasso, els que vulgueu, que sempre tenen a Goya, per més que et surti una cosa ben diferent al primer moment que penses de Goya, però està Goya per sempre. Ara fixeu-vos que he dit Velázquez, després he dit Goya, amb aquesta evolució, i aquí també es troba aquesta validesa de Goya. Ja veureu que les poc cel, el salatge, molt poc salatge, sí. Després les arcades dels
cellers,
les places de toros, que també es posen, Fortuny també ho havia fet, però bé, el que distingeix molt és la quantitat, la qualitat de la massa. Jo, el primer dia que vaig venir, que vaig parlar de la multitud, aquí ja es veu l'interès de la multitud, de captar la multitud, aquesta multitud que vibra, que després nosaltres ho trobarem amb altra, que ho explicarem els pròxims dies, a través de tota aquella quantitat de quadros, aquells quadros que fa del Garroteville, de la Càrrega, etcètera. No?
Sí.
Però aquí ja comença aquest interès. Aleshores, en el moment que està el toro i el torero a la plaça, són estàtics, no estan en la plena feina.
No és plena acció.
No és plena acció, sinó veritat. Que estan, sí. estan estàtics. Sí. Estan estàtics. Sí que a voltes es veu que hi ha escenes, per exemple, el toro, el cavall mort, que això ho feia molt Goya també, però això també és una cosa que va molt lligat amb el que es feia en aquell moment. Per exemple, Manet quan ve fa el mateix, ell fa copia les obres de Goya, inclús Manet veureu que hi ha exactes, algun moment que és tret d'un determinat gravat de Goya.
En aquesta ocasió era la cançó Alone in a Crowd de la pel·lícula Pollock, de la pel·lícula dedicada a Jackson Pollock, en aquest cas interpretada la música per Jeff Beal.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Sitges, París i Sitges.
París i Sitges.
París i Sitges.
París i Sitges diríem que és el moment més conegut del que fa Ramon Casas. És el moment d'aquella bohèmia daurada, que de fet eren bohemis, però sabien que trucar... Ai, que trucaven, no, perquè per aquí no podien trucar, però escrivia una carta a la mamà i els enviaven diners o amb qui fos. Vull dir, però bé, ells seguien la vida de bohemis. I allà fan una pintura que és el que nosaltres coneguem com el Just Millier. És allà. No és que sigui la pintura impressionista com tenim, com ho coneixem nosaltres, que és impressionista, però és clar, nosaltres pensem que l'impressionista és sempre buscar la llum i buscar aquests efectes. No, perquè Manet, per exemple, és impressionista i en canvi no té un interès molt gran per la llum, solament quan va Monet a casa de Monet, que és quan comença a fer-ho. És a dir, però bé, això es diu molt, però sí que podem dir que és un Just Millier, però que no podem pensar que sempre sigui la llum, per ser impressionista tingués que treballar amb l'efecte de la llum. Però això deixem-ho córrer. En qui l'influencia en aquest moment? L'influencia Toulouse-Lautrec, aquí veurem que ell mira a Toulouse-Lautrec, l'influencia també a les pintures japoneses, o sigui, en aquests moments, tant la pintura japonesa com Toulouse l'interessa. Però sempre fa obres que, com per exemple en el cas de Rossinyol, el seu company amb qui estava, que fa unes obres magnífiques, interessantíssimes, però és més fàcil saber trobar en qui mira directament, perquè veus que veus una obra i dius, mira, aquesta, això vam demostrar-ho quan vam fer l'exposició de l'any 2006 de Rossinyol, en el qual vam buscar aquestes influències europees, no? I es veia claríssim. En canvi, Casas no es veu tant, o sigui, tot queda més desdibuixat, va fent la seva, però tu vas veient que va agafar elements del moment, va agafant elements d'un, elements d'altre. Per exemple, Toulouse-Lautrec, les figures que estan davant de la taula, aquelles figures de la dona sola davant d'una taula, juga molt també amb els miralls, com el cas de Degas, com Manet amb el seu darrer, la darrera obra. Però fixeu-vos que amb aquestes obres, Manet, amb les seves obres, amb aquesta obra que fa a París, segueix mirant Velázquez, és un homenatge a Velázquez el que fa, jugant amb els miralls, és una altra cosa, i diu, no, Manet, que diu, no faré mai més cap obra, no faré mai més res més, però sí que faig és el meu testament d'estar a París. Llavors fa aquest, el bar de Folies Bergères, en el qual posa un mirall que juga amb les mateixes tècniques que Velázquez, això ja seria. I Casas fa el mateix. Diu, no faré més. Ja a París me'n vaig, aquest serà el meu testament, i fa una obra molt coneguda, que és la Madeleine, la dona que està davant de la taula. I allà sintetitza tot el que ell ha conegut a París, tot el que ell ha vist a París. També posa un mirall al fons, posa la figura a la taula, fa els sentiments, posa... O sigui, veus que és una síntesi de tot el que ha conegut a París, no? Ell deixa, l'any 93, ja, que és quan fa aquesta obra, ja deixa París, i amb aquest interín, ell va a Sitges. Heu de pensar que va a Sitges perquè el crida, el que va amb un seu amic, que era Mifren, la família de Mifren i Casas eren íntims amics de sempre. Aleshores, el pintor Mifren va pintar Sitges, perquè ell era fàcil, perquè la mare de Mifren, però és que això també és curiós, perquè la família de Casas venia de Vilanova i la Geltrú, i de la mare de Casas, i el de Mifren també, o sigui, es devien conèixer ja per a través d'abans. Sí. No? Aleshores, el demana que diu, vine a Sitges, amb mi, que vaig a Sitges. I a ell li faltava obres per fer unes exposicions que es feien a Sitges, les exposicions modernistes, la primera, diu, mira, doncs va, aniré i faré algunes obres. I serà les aporta, no la primera exposició, perdoneu, l'exposició Rossinyol, Casas i Clarassó. Aleshores, ell aporta aquestes obres a l'exposició conjunta que feien els tres amics, a la sala Parés, i aleshores, quan Rossinyol veu el que fa, aquells patis que havia fet Casas, aquelles solucions que havia fet Casas, ell va a fer-les també. O sigui, però el primer que fa els patis, el primer que fa les obres és Casas. Passa que després serà Rossinyol, i qui porta a Sitges Rossinyol és Casas, o sigui que és importantíssim. O sigui, Casas porta a Rossinyol i després portarà a Charles Deering, que serà l'altre factòtum de Sitges. O sigui que se l'ha de donar. Ara sembla que se'l reconeix, però de totes maneres Rossinyol ha amagat amb aquesta idea, aquesta ser famosa Sitges, diríem. En canvi, Casas se li té que agrair això. Afortunadament se n'endurà donat compte una miqueta, ha costat una mica que se n'adonessin, però se n'ha donat compte i ara sembla que vulguin fer, fan una exposició que l'homenatjaran a cases, que era hora que Sitges homenatgés a cases, no? Perquè sempre ha trobat, inclús la casa del Ramon Casas que tenia allà, que li deixat d'Iring, va quedar destruïda totalment, no? S'ha fet el museu, s'ha fet una ampliació del museu, cosa que ha sigut magnífic. Tenim un costat del museu Casas i l'altra banda la casa de Ramon Casas, que inclús ni es diu la casa Ramon Casas, no? Que això és una pena.
Com es diu?
A casa... o sigui, és la casa Rocamora, la casa Rocamora, dels que ell va deixar amb els seus nebots, aquesta casa, i li posen casa Rocamora. És una pena, vaja. I ara espero que amb aquest any pues, ho facin, que facin alguna cosa que es digui casa Ramon Casas, però vaja, si no, ja ho tindrem que fer-ho tots, intentar-ho fer-ho d'una altra manera, si no ho fan els qui tenen que fer-ho, no? Que han de fer-ho. De totes maneres, Sitges va estar-hi molt de temps, després estarà molt de temps a Sitges, i quan coneixerà, diré. I a Sitges fa unes obres que són amb molta lluminositat, extraordinàries, que tenen, sobretot, li agradava molt estar al Vinyet, a prop del Vinyet, hi ha un
sí.
El Vinyet, doncs tota la part del que és actualment l'avinguda del Vinyet, que és, era el carrer que anava al Vinyet, el carrer Fondo, doncs allò li interessa moltíssim, perquè que són parets blanques, són unes obres d'una gran llibertat, unes obres que està molt proper amb tot el que és l'essència impressionista francesa, però aplicada amb solucions personals, i va, França i París, i en aquest cas Sitges, són un punt de partida fonamental per entendre la pintura de
l'home. El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
La càrrega, no?, que és el gran...
Ah, sí,
és la gran...
Sí.
Obra, potser sí. Una de les més conegudes. Arribem ja a aquesta
sí,
època?
Sí, arribem ara, sí.
Què més podem dir?
Quan ell arriba, surt de deixa París, s'estableix a Barcelona, i a Barcelona el que farà és un moment mica convuls, és un temps que... I el que fa són uns temes que són els que us comentava fa uns dies, que parlàvem de la capacitat ell de la massa, una altra vegada, de la captació. Llavors fa uns pintures de tema històric, i contemporani, que són els grans formats de la càrrega, primer la càrrega és del darrer, però serien el Garrote Vil, la processó de Corpus, la sortida de la processó de Corpus de Santa sí. Maria del Mar, i després la càrrega. I amb aquestes obres, és el punt central, li vaig fer un article quan vaig fer la darrera exposició de Ramon Casas en el MENAC. El meu article era sobre la importància d'aquells espais, dels espais de cases, amb aquestes pintures, no? Amb aquestes pintures de multitud. I sempre l'espai el que fa és jugar amb el tema. Per exemple, la processó de Corpus, l'espai és sinuós, perquè tu saps per on te tirarà la processó. L'espai del Garrote Vil és un espai tancat, que et dona angoixa, que veus que aquell pobre desgraciat que està allà a punt de ser executat, no té lloc, no té escapatòria, tot està tancat. I la càrrega és un espai buit, amplíssim, que figura càrrega, que és que et treuen, esclar, tot aquell espai buit, què significa? Que tota aquella gent que veus al voltant és aquell, estaven abans en aquell espai buit. O sigui, juga molt amb l'espai. I això torna a ser, ella ho explicava, ho comparava a través, torna a mirar Goya. Torna a mirar Goya i fa les mateixes solucions. Mateixes, entenem, allò les compares, per exemple, ara seria massa llarg d'explicar-ho.
Sí, però s'entén que pren les mateixes solucions. Que no vol dir copiar-lo literalment.
No, ni molt menys.
Si no,
però
concepte,
sí que agafa el concepte de l'espai, en quant al tema.
Molt bé.
Sí, tancat. Aleshores, ell, amb la càrrega, que per cert, la càrrega és interessant de veure el cavall sí. El personatge que està del cavall, que no és qui frena i en té un home a terra,
sí.
Però aquell home que està a terra no és que pari el cavall perquè el genet li diu para, no, para perquè s'espanta, perquè les rendes del cavall estan totalment fluixes, vull dir que no, el de dalt no ha fet res, el que està al genet.
Diuen, dels cavalls, això, que quan veuen una persona estirada a terra, el cavall
és ell el que frena.
És
el que frena, però sí, pues clar, frena, però el que tu no veus que les rendes del genet no les estira pas.
No estan tenses,
és perquè ell ho vol d'aquesta manera. No? O sigui que hi ha coses que són importants de destacar, són aquests casos que tindríem que explicar el quadre punt per punt. I a partir d'aquest moment, amb la càrrega, ell diu, ara ja acabo aquesta solució, ara jo tinc que buscar alguna cosa més. Llavors, el que busca en aquest moment, afortunadament, es podrà ja veure en una exposició que ara faig al Cercle del Liceu, a veure, soc la comissària del Cercle d'aquesta exposició que es farà, que parla d'aquests anys. Parla a través de la figura de Júlia, a través de la figura de Júlia, que és la seva model a partir de l'any dels anys 6, de 1906. Aleshores, intentaré explicar tot el que és el moment que és el menys desconegut de Ramon Casas, que és el que va des de 1905, 1906, fins al final. O sigui, sempre es parla més fins aquí, fins a la càrrega. Què és el que farà? Farà tota una sèrie d'obres que la model és ella, és la Júlia, la seva model i després amant, i després es va casar amb ella. Sí. I que jo hi ha també tota una sèrie, torna a anar cap a un romanticisme, tota una idea romàntica de l'escenari, de la figura, i que deixarà posteriorment, deix per anar ja cap a un realisme, juga també la idea d'un esteticisme, que era moda en aquell moment, esteticisme a través del vestit, i ell per buscar aquest esteticisme tornarà a agafar unes xules, perquè el que n'hem parlat nosaltres, perquè no hem tingut temps, és que entre el moment o paral·lelament, d'alguna manera, en aquest moment que fa les obres de multitud, fa les seves conegudes xules. Les xules que van amb el mocador, amb el vestit... Però hem de pensar que la gent li criticaven molt d'ell. Per què serveix? Però és que no li servia res més perquè feia jocs cromàtics. La personatge no tenia res més que... era, de fet, era una figura, sense res, amb un mocador, però el que li interessava era el mocador, li donava la possibilitat de contrastar amb el vestit, amb el mentón, i això és el que volia. Pues quan arriba als 15, l'any 15, torna a fer aquesta idea estètica i dintre d'un moviment que es diu Aesthetic Movement, que sobretot els americans ho van tenir molt present i ell està plenament lligat, i posteriorment ja farà tota una sèrie de paisatges que tampoc s'han valorat i són paisatges molt interessants, no? És a dir, que jo el que vull que veieu és que en tot això ell ha estat lligat en tots els moments, en tot el que estava moda en aquell moment. Mm. Que li agradava una cosa a l'Estètic Moviment, ho fa. Que li agrada una altra, que busca el Velázquez, Goya, però tot això, però no per copiar, repeteixo, sinó perquè donaven unes possibilitats que podien fer una nova pintura. O sigui, i sobretot veure que Casas, en aquest cas, és el que està més a prop de tots els gustos i tots els pintors europeus i americans. O sigui, que forma part de tot el que és l'estructura artística, tots els gustos, i que està a la page de tot el que hi ha. Pot agradar més, pot agradar menys, però sí que és un home interessat per totes les coses, interessat per tot el que es veu, i amb una capacitat innegable per poder tirar endavant la seva pintura.
Ha estat un plaer, Isabel. No sé si hi ha alguna cosa que diguis, que no podem deixar-nos de dir moltes coses.
No, jo que vull que aneu a veure la meva exposició. Jo sí que vull... No, ja és tonteria, però sí que m'ha fet molta il·lusió fer-la, l'exposició. Penseu que és l'exposició que es fa al Cercle del Liceu. Cercle del Liceu que sempre està tancat, ara s'obre pel públic, i que es veuran, a més de tots els cases que tenen el públic, que tenen la propietat, es veurà la nostra exposició, que l'hem fet amb molta il·lusió.
Dates?
S'obre el 9 de maig i s'acaba el 20 de juliol.
Molt bé. Doncs,
gràcies.
Isabel Coll,
gràcies professora
de l'Història de l'Art, ha estat un plaer.
Va per mi, per mi. Cases, i per de casa, ja sabeu, sempre que en vulgueu, ja sabeu que
estic. I no només de cases, no? Sinó també d'altres
autors. Perquè quan parles... És que no pots parlar d'un de sol, has de parlar de tot.
Moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Amigues i amics, nosaltres posem el punt i final al Compromís Ciutadà d'aquesta setmana. Ha estat un autèntic plaer. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Mentre ja sona de fons a Borja, que amb aquesta sinfonia del Nou Món, el segon moviment, que és possiblement un dels més coneguts de l'obra mestra d'aquest autor. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i fins dilluns que ve. Recordeu que el Compromís Ciutadà s'emet cada dia de dilluns a divendres al voltant de 2:15 del migdia. Que vagi bé.